Bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comencem una nova edició del Converses aquest dissabte en companyia de la Iva Anguera. Molt bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
Del Marcos Paradero. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero. Benvingut, Juan Carlos. Un cop més, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Josep Lluís Bonet. Molt bona tarda, senyor Bonet.
Bona tarda.
Ell és el president de la Càmera de Comerç d'Espanya i acaba de començar, si no m'equivoco, el seu segon mandat al front d'aquesta institució, veritat?
Des del mes de
desembre, no?
De desembre de l'any passat.
Molt bé. Fins fa poc també era president de la Fira de Barcelona, càrrec que ja va deixar de costat després de també força anys, no? Quants?
14.
14 anys.
12 és el màxim que permeten els estatuts, però dos prorrogats, 14.
Sabia que ho feia bé, si li van prorrogar el mandat 2 anys més, no? O no? Segur que sí, no?
Un fa el que ha de fer, no? I ja està.
I també president d'honor de Freixenet, una marca emblemàtica a Catalunya, Espanya, arreu del món. Déu-n'hi-do quin currículum, senyor Bonet.
Bueno,
molts anys al capdavant d'institucions empresarials, de la seva empresa. No li cansa això? Li agrada, no? És vocacional.
A mi em va la marxa i per tant doncs sempre he tingut el privilegi de fer el que m'ha interessat i això és un gran privilegi i és quan dones el màxim de les teves limitacions, no?
Abans de començar el programa ens parlava de aviam, una cosa que vostè sí que nota falta, ser professor universitari. Diu que el van jubilar massa aviat.
Home, jo crec que sí, que els professors els jubilen abans del que tindrien, perquè molts podrien estar perfectament fent bé a la gent i els jubilen. Yeah. Bueno, per què? No s'entén. És com en general, no? Per què a la gent no la deixen treballar si volen treballar i s'ho passen bé treballant, no? Pues és una cosa que jo no entenc. Això potser arreglarien inclús el tema de les pensions, però els polítics manen.
Els polítics. Escolti, ho troba a faltar això d'anar a la universitat cada dia o cada quan li toqui, donar classes, estar en contacte amb els alumnes, explicar la seva experiència?
La veritat és que sí. I jo sempre he dit que el donar classe a la universitat és com la font de l'eterna joventut, no? I el no ser-hi doncs ho notes a faltar, és lògic.
Clar. Escolti, parlem del món de l'empresa, el món de l'economia, president de la Càmera de Comerç d'Espanya. Com va aquest any 2019 per les empreses espanyoles i per tant també les catalanes? És un any de pujades, de baixades? O què?
No va malament. És veritat que hi ha una desacceleració a tot el món, també a Espanya, però dintre d'una marxa positiva, és a dir que no hi ha cap caiguda catastròfica a cap àmbit de l'economia espanyola, no? Almenys per ara. I això sí, hi ha zones, per exemple Catalunya, que té els seus problemes i que llavors doncs ja no porta el lideratge que portava sempre, no? I va bé, però menys del que podria anar.
Clar. Escolti, és un any aquest 2019 marcat per les eleccions. Ara, d'aquí a no res, tenim les generals, el 28 d'abril, al maig les municipals, les europees. Jo suposo que això en el món empresarial influeix també molt, no?, a l'hora de prendre decisions,
sí.
De si vas cap aquí o vas cap allà, o no vas en un lloc, et quedes allà esperant, aviam què passarà.
Sí, el que passa és que Espanya porta uns quants anys ja que té una situació política volàtil, no? I això evidentment no és bo perquè les empreses, que són el motor de l'economia dels països, doncs necessiten estabilitat, no? Estabilitat i tranquil·litat, la més que puguin, no? I per tant, si hi ha una situació d'incertesa, doncs no és una bona situació. A pesar d'això, les empreses van fent i van fent bé.
Ja, al final sembla ser que anem com fa uns anys a Itàlia, no? L'economia per un costat, els polítics per un altre costat, i el país va fent, o què?
És un perill.
La sort del país
és que té un sistema fonamental que ve de la Constitució del 78 i la transició, i que inclús abans, a partir d'agafar el model de l'economia social de mercat, que és el que tenim i que la Constitució consagra, que realment és molt important que hi sigui, perquè la política conjuntural doncs es fa sobre aquest marc que és sòlid, no? I això és molt important dir-ho, perquè el que s'ha de fer és mantindre aquest marc i aquests principis fonamentals que estan a la Constitució del 78, i que fan que això aguanti a pesar de que hi ha un moment conjuntural difícil, no?
Molt bé, companys analistes, micròfons oberts, Iva.
Doncs sí, jo li volia preguntar, arran d'això que estàvem comentant, acabem de confirmar aquestes setmanes que no tindrem ni pressupostos espanyols ni catalans, i ja portem 2 anys amb un mandat i l'altre amb pròrrogues pressupostàries. Més enllà de la inestabilitat política, m'imagino que això té una incidència molt important al món econòmic.
Ho té, i no és bo. La situació, diguem-ne, del pressupost és molt important dintre d'un país com el nostre, no? En conseqüència, si no hi és, doncs està frenant totes les possibilitats d'inversió, inclús de despeses socials que són molt convenients fer-les, i per tant és un error que no hi hagi pressupostos.
Marcos, vinga, i Salvador després, va.
Aprofitant el seu coneixement de Barcelona i de Madrid, li volia preguntar per les dues ciutats. Aquesta setmana he llegit un llibre que es diu Barcelona-Madrid, del Josep Maria Martí Font, i parla una mica de que la distància entre Barcelona i Madrid es va eixamplant cada cop més, que Madrid està agafant com molta més potència econòmica, i si bé és cert que Barcelona continua tenint fortaleses importants, tipus el turisme, tipus la Fira de Barcelona, que cada cop li és més difícil competir o aconseguir un nivell semblant a la Madrid. Vostè, que coneix les dues ciutats, té aquesta sensació de que Madrid està guanyant posicions respecte a Barcelona, o que Barcelona les està perdent respecte a Madrid?
Sí, jo crec que això ho comparteixo, no? En el cas d'Espanya pot haver més, però almenys hi ha dues ciutats que han d'estar els propers 50 anys entre les primeres del món, perquè el món serà de les ciutats, i per tant un país ha de procurar que hi hagi almenys dos, si pot ser més, no? I aquí a Espanya està molt clar que Madrid ho és segur, i Barcelona doncs ho pot ser, no? I ho pot ser si no l'espatllem, perquè efectivament doncs, segons com es faci, es pot espatllar. Jo espero que no. Barcelona té un atractiu, i Catalunya en general, un atractiu extraordinari que li permet aspirar a estar a primera divisió, no? I és el que es tindria de reflexionar i veure que s'han de fer les coses de manera que això no es freni, sinó que això s'impulsi, no?
Salvador, no, jo, si te danses més el micròfon...
Fem una mica l'aclariment de que a Madrid ja representa el 18,8% del PIB espanyol, que Catalunya és el 19,1, només 3 dècimes, quan abans hi havia bastant més. Per tant, això són les dades, i que cadascú que les analitzi com cregui convenient. Però la pregunta que jo li volia fer, tenint en compte que la setmana passada vam tindre el senyor Adolfo Suárez Illana, el fill de l'Adolfo Suárez, que tots coneixem, i vostè ha fet referència al marc institucional del 78, jo sempre m'he preguntat si avui seria possible assolir els consensos que es van assolir en l'any 78 després d'una dictadura, o si el que tenim avui en el marc polític és molt dissens i poc consens.
S'hauria d'assolir el consensos, segur. I si no es fa, doncs mala nota pels que estan aquí. Evidentment que en la situació actual no es veu una possibilitat de consens i amb sentit comú. I el que es veuen són extremismes per tot arreu i batalles que no tenen massa sentit, no? Em refereixo al món de la política. I això jo crec que es tindria des de la societat que fer una reflexió i d'alguna manera actuar perquè els polítics arribin a dialogar, a tenir consensos, i em refereixo no diàlegs crispats, sinó diàlegs normals, no? Perquè si un va pel món crispat, doncs va malament. I si va amb sentit comú i procurant construir, va bé.
Juan Carlos Valero, quedes tu per preguntar.
Sí, sí, a mi m'agradaria comentar o preguntar-li al senyor Bonet sobre, sobre la seva faceta dintre de la Càmera d'Espanya i dintre de la Fundació Incide, que és una institució creada per les càmeres de comerç espanyoles, que per exemple recentment es va inaugurar una incubadora de start-ups, d'empreses que estan desenvolupant tecnologia d'impressió de producció additiva, d'impressió 3D, aquí a Barcelona, i que bueno, està creant tota una xarxa de vivers, no?, d'empresarials. A mi m'agradaria preguntar-li sobre si hi ha prou aposta institucional davant de la inversió de fons en recerca, en desenvolupament e innovació, o tot descansa en el costat de les empreses?
Bueno, jo afegiria un tercer element, que és la Unió Europea. La Unió Europea ens està ajudant molt. Jo no entenc com hi ha gent aquí que vol sortir de la Unió Europea, inclús des de la perspectiva egoista, no? Perquè Incide és una fundació de les cambres de comerç que abans d'estar jo per allà, és a dir, molt abans, es va crear per estimular l'emprendiment, la innovació, noves tecnologies. Una de les coses que s'està fent ara, i amb fons europeus en bona part, doncs és el que en diuen incubadores d'alta potència, de tecnologies d'alta potència. I això què vol dir? Doncs és digitalització, la impressió en 3D, que es deia ara. I què suposa això? Això suposa aglutinar amb aquestes incubadores, doncs, el món acadèmic, el món empresarial, el món de l'administració, perquè es transmeti els coneixements que estan davant de tot a les pimes del país. I això és molt interessant, no? I s'està repartint per tot Espanya aprofitant la capil·laritat de les càmeres de comerç, i unes són d'agroalimentació i les altres són de aeroespacials i les altres són de turisme, i això es va regant amb fons europeus tota la zona espanyola en general, no?
Jo, amb aquesta qüestió d'Europa, que també tenim eleccions europees el 26 de maig, jo sempre he vist que Europa se l'ha considerat el culpable de tot quan ha sigut una història d'èxit. Ja no hi ha hagut guerres, que és un dels motius pel qual es va crear, i a vegades ens oblidem. Ningú defensa Europa, em pregunto. Europa es defensa sola? Europa se sap vendre com a Europa? O tots hem fet de l'èxit un fracàs?
Jo crec que és molt interessant això, aquesta pregunta, no? Aquesta reflexió, més que pregunta, perquè jo la comparteixo, no? És a dir, Europa és un projecte d'èxit, i a més, si un mira el que està passant al món, que hi ha una batalla per l'hegemonia mundial entre Estats Units, que és...
I ara Xina, no?
I la Xina, doncs Europa què ha de fer? Doncs Europa ha d'aprofundir el projecte europeu, si no desapareixerà com a protagonista de qualsevol àmbit que vulguem, no? I jo diré més encara. Europa ha d'afermar el seu projecte europeu, que és el millor plantejat del món, perquè és l'economia social de mercat el que hi ha a Europa, eh? I a partir d'aquí buscar una aliança amb Iberoamèrica i amb Àfrica, sobretot Iberoamèrica, perquè allà Espanya té avantatge, i és el que ha de fer, una aliança Europa-Iberoamèrica des de l'afirmació del projecte europeu en tots els seus valors, i endavant les atxes, no?
Però un projecte que trontolla, senyor Boret, amb el Brexit,
bueno,
o no?
Però això respon la segona part de la reflexió
del,
no? que ha fet en Guillermo, que és la reflexió de que si tu no defenses el teu, els altres defensaran el seu, que potser no és el que interessa, no? I en conseqüència, jo crec que les democràcies en general, i a Europa i a casa nostra, no? Doncs resulta que s'imposen principis i propagandes que estan en contra dels interessos de la gent, no? I és perquè els que estan defensant, els que defensen els interessos de la gent, no fan la propaganda adequada o no comuniquen, no?
Sí, jo li volia preguntar, abans comentàvem que vostè ha estat 2 anys més del que originalment li tocava al davant de la Fira de Barcelona, perquè es va endarrerir aquest relleu, evidentment per la seva vàlua, però també perquè hi ha hagut un bloqueig a les institucions econòmiques catalanes derivat del bloqueig polític, i aquesta incidència de la política l'estem veient també, la vam veure d'alguna manera en el relleu a Foment, la veiem ara de manera molt més forta en les eleccions a la Cambra de Barcelona i en les eleccions altres patronals. Com veu aquesta incidència de la política i amb aquest perfil tan marcat pro-sobiranista a Catalunya?
A veure, jo parlo per mi. Quan a mi se m'ha demanat que tingués una pròrroga a la meva presència a Fira de Barcelona, doncs evidentment ho he fet encantat de la vida, perquè és un servei al país. I si hi ha un problema de bloqueig que fa que tu tinguis d'estar 2 anys més, estàs 2 anys més i no passa res, no? I en el tema de la cambra, que jo ho veig molt a distància, perquè evidentment jo aquí tinc de ser absolutament imparcial, a part de que no tinc competència, perquè la competència és de la Generalitat de Catalunya, no? la de tutela. Doncs el que s'ha de procurar és que guany, que es voti cadascú el que vulgui, però seria bo que guanyés el que tingués un programa més constructiu, favorable per les empreses, particularment per les pimes, i que en definitivament ens portés a construir país, no? És el que em sembla que seria bo.
Volia preguntar-li per Freixenet. Fa uns mesos que es va concretar la compra, el canvi de mans de Freixenet pel Fons Carlyle. Volia preguntar-li fins a quin punt això ha suposat un canvi no només a Freixenet, que també, sinó per l'economia catalana. L'economia catalana està perdent petjada, per dir-ho així, el fet de que l'empresa catalana sigui pròpiament catalana i ara passi a ser pues, de mans nord-americanes.
Bueno, és una nova etapa. La nova etapa té pros i té contres, no? Perquè jo no dubto que la Freixenet ha quedat enfortit des de la perspectiva empresarial, no? I pensi que s'han integrat dos dels grans líders i fan el líder número 1 del món, no? I en conseqüència en sinergies extraordinàries i tot això, evidentment, el desitjable és que suposi un impuls cap endavant de tot el que hi ha darrere de Freixenet, no? Uh-huh. I espero que sigui així, no? De totes maneres, tinc de confessar que ja no estic al Consell i, en conseqüència, no segueixo el dia a dia, però per la meva notícia això va per bon camí.
Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, en companyia de la Iván Guerra, el Marcos Pardeiro, Sábado Guillermo, Juan Carlos Valero, i el convidat d'avui, el senyor Josep Lluís Bonet, que és el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, Cambra de Comerç d'Espanya. Hi han preguntes encara pendents, el Salvador i el Juan Carlos. Juan Carlos, vinga.
Sí, en l'etapa final. M'agradaria fer-li una pregunta sobre aquests 14 anys que ha estat al front de la Fira de Barcelona, però fonamentalment l'etapa més recent, perquè fa pocs dies, em sembla que un parell de setmanes, es va escenificar un acord important que es va produir també abans de començar aquest segle, a finals dels anys 90, però que en aquests moments és prou important, crec, almenys vostè ara ho comentarà en tot cas, significa una ampliació de la fira tant de les instal·lacions de Gran Via com les de Montjuïc. És el gran salt endavant de Fira de Barcelona. Arribem a la Champions League, a les 5 millors fires d'Europa.
Bueno, la fira ja està jugant la Champions, és a dir que està al top 10 i per tant ja juga la Champions i té un posicionament de lideratge dintre del món firal, ja no dic d'Espanya, que per descomptat, sinó al món, eh? I en conseqüència doncs, és un projecte de país. Jo vaig dir això des del primer dia, crec que em reafirmo absolutament que això és un projecte de país fonamental, i el que si puc dir és que quan jo vaig començar el 2004 em deien que no ompliríem mai el recinte de Gran Via, i ara nosaltres mateixos, abans ja de sortir, el nostre llegat, una part va ser: escolta, això s'ha d'ampliar, perquè s'ha de pensar en continuar cap endavant, i jo estic segur que ho faran, és a dir, que el nou consell i sobretot l'equip, que és el mateix que ha estat amb nosaltres, que és excel·lent, doncs, farà que Fira continuï tenint el lideratge i continuï, i per això és necessari l'ampliació, no en tinc cap dubte.
Fira de Barcelona va com un tro, tenim salons importantíssims, alimentària, ara fa poques setmanes hem tingut el Mobile, batent rècords de congressistes, en fi, l'impacte econòmic increïble per la ciutat de Barcelona, però entre tots plegats hi havia algunes alertes, no? Alertes, per exemple, no hem de procurar que hi hagi episodis de vaga com la del metro que tenim quan hi ha hagut el Mobile, per exemple, o bueno, alguns...
O un congrés de mòbils que no poguessis jugar un cotxe
BTCs,
per mòbils.
Exactament, o altres episodis o polèmiques polítiques com el que vam viure l'arribada del rei Felip VI, que no va ser rebut ni pel president Torra ni per l'alcaldessa de Colau, altres lletjos que li han fet aquestes autoritats el mateix dia de la inauguració. Al final això no beneficia ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a l'economia espanyola i catalana, ni a la imatge internacional de Barcelona, de Catalunya, ni d'Espanya, no? Això són aspectes que s'han de corregir. Com es poden evitar que hi hagi situacions com aquesta, senyor Bonet?
Home, jo crec que s'ha de dialogar molt i convèncer la gent. És el que jo he intentat fer tota la meva vida, no? I realment tot això perjudica? Sí, home, quan veus, per exemple, el maltracte, entre cometes, no?, el rei, doncs escolta, quin sentit té això? Jo el conec, és una bona persona, es prepara, treballa, es prepara les coses amb bona fe pel món, al servei de la gent. Dius, aquest l'han de maltractar? Quina barbaritat, no? I això tindrien de pensar els que adopten postures per raons polítiques que jo no acabo d'entendre que fan això, no? I qui diu en aquest sentit del que és la monarquia, doncs ho diu en totes les altres coses que s'han plantejat. La monarquia parlamentària, escolta, és una de les forces que té el país. Qui va portar la democràcia aquí? Pues el rei Juan Carlos, evidentment, amb tot una gent que l'acompanyava, el Suárez, etc. No? Però la persona clau va ser ell. Llavors, que s'ha equivocat? Jo, no, segur que s'ha equivocat.
Qui no s'equivoca amb aquesta
segur,
vida?
Segur, no? Jo també m'equivoco molt, però l'essencial ho va fer bé, i per tant se l'ha de respectar, no? I el rei Felip VI, jo ho torno a dir, jo el veig una bona persona, al servei de la gent, s'esforça, treballa, es prepara, el conec des de fa molts anys. Mai l'he vist fallar una ocasió. Bueno, què volem? Que no hi sigui ell? Bueno, pues escolta, jo sí vull que segueixi.
Fa uns dies, seguint el judici als líders del procés, va haver-hi bastanta, o jo crec que un gruix de gent a Catalunya que, sentint parlar l'endecari Urcullo, pensava, ostres, quina enveja. Vostè va ser d'aquests? Sentint parlar l'endecari Urcullo i les tesis...
El dia que va comparèixer el judici.
El dia que va comparèixer el judici i les tesis del nacionalisme possibilista del PNB, hi havia gent a Catalunya que pensava, ostres, quina enveja.
Jo no ho vaig sentir, per tant no puc opinar amb coneixement de causa, no? Però tinc un gran respecte pel l'endecari Urcullo. És una persona molt de sentit comú i que té els seus pensaments, però respecta els marcs que s'han de respectar. I...
Ha trobat a faltar això a la política catalana els últims anys?
No, evidentment que no. És a dir, aquí hi ha hagut una desconsideració de les lleis i que jo crec que ha sigut un error molt important.
Jo volia canviar de terç, perquè vostè ha fet dues referències que em semblaven molt interessants. Un era Àfrica i Amèrica, i més enviat Sud-amèrica. Però Àfrica, diguéssim que ja un se n'adona que vostè és persona viatjada, com la Xina, com Xina ha agafat una mica el lideratge o les posicions al país africà. I per tant, d'aquí uns anys, si em permet l'expressió, que no seria molt afortunada, serien com un satèl·lit de la Xina des del punt de vista econòmic per la posició d'inversions que Xina ha fet arreu d'Àfrica. És veritat que nosaltres, en tot el tema de la immigració, hem fet alguna cosa amb els nostres veïns, sobretot amb els països del Golf de Guinea, per evitar tot el tema. Però jo crec que hi ha hagut un error estratègic rellevant, que ha estat la política de veïnatge de la Unió Europea amb el Magreb i amb els països de l'Euromediterrània, i que crec que hem de reforçar, sobretot des dels països mediterranis, on un dels eixos que podrà progressar podrà ser la Mediterrània i Àfrica, que mai ha estat, diguéssim, observada amb interès per Europa, i molt menys, excepte Espanya i Portugal, el cas d'Iberoamèrica. I després, si em permet una curiositat, perquè vostè ens comentava ja fora de micro fa una estona que va ser director comercial de Freixenet, i li vull fer una pregunta, que tinc una curiositat de records de quan era petit, sobretot. Com van inventar allò de la carta nevada que tothom buscava i mirava i era la referència pels Nadals?
Bueno, començant per això últim, és la diferenciació. Si un no té la posició, doncs l'ha de buscar. Una manera de buscar-la és mitjançant la diferenciació, i és el que es va fer. La carta nevada era un invent que estava a Freixenet des de l'any 1941, que marginalment es demostrava que era atractiva i que a la gent li agradava el producte i tot el plantejament del carta nevada, i en conseqüència doncs era qüestió de tenir la determinació de convertir-ho en la punta de llança de la política comercial. I això jo vaig proposar en aquell moment, i el Josep Ferrer, que ha sigut la persona clau de Freixenet i del seu èxit, doncs se la va jugar i ho va fer. I bueno, menys mal que va tenir èxit, no? Jo el que voldria dir en la segona part, que era la primera de la pregunta, és que efectivament jo crec que s'ha de fer una reflexió estratègica, i sobretot amb efectes operatius, envers això que he dit, no? O sigui, jo ho penso almenys. Iberoamèrica i Àfrica són les dues palanques que té Espanya per no jugar a la...
Per Europa està d'acord que no juga gaire amb aquestes?
No, estic d'acord que no juga suficientment. Una mica sí, però no a fons. I tindria de jugar a fons.
Com opció econòmica, no com opció, diguéssim, cultural, sobretot pels francesos, sinó no, com opció econòmica de futur.
Com opció econòmica de futur i cultural i humana. I, en conseqüència, jo crec que aquí hi ha molt a fer i s'han de canviar, doncs, certs criteris. Dintre del que he dit abans, de que Europa ha de reformar el seu projecte, això hi jugaria, eh? És a dir, té de situar-se al món.
Sí, jo li volia preguntar, canviant de terç, abans comentava que no està gaire d'acord amb l'actual regulació del mercat laboral, de l'edat de jubilació, de com s'hauria d'allargar aquest procés. El govern espanyol ha incidit de forma molt determinant en el mercat laboral, pujant el sou mínim interprofessional, que ha estat una mesura amb poc cost pel govern, amb molt de cost pels empresaris, i que ha estat molt criticada. Com la veu vostè?
Bueno, potser no com cap tragèdia, eh? Hem de dir que l'altre dia vaig llegir un article de l'Alfredo Pastor que deia això, no? De dir, escolti, potser no passa res pujant el salari mínim, no? Hi ha coses més importants que això, eh? És a dir, que, per exemple, el tema de l'educació.
La reforma laboral.
L'educació. Què passa? Home, això requereix un pacte d'estat, però hi ha. I qui ho ha de fer? Evidentment els polítics, però la societat ha d'empènyer, eh? I quan diguis educació, què vol dir? Home, el primer de tot, educació en valors. Em sembla que hi ha mancances, eh? I, en conseqüència, s'ha de començar per aquí, perquè un país que té gent sense prous valors no va bé. I, en conseqüència, és el primer. Segon, la possibilitat doncs, de fer bé la relació entre el món del coneixement i el món de la pràctica productiva. És a dir, ara, què passa a Espanya? Que hi ha desajustos. Si hi ha empresaris que no troben gent per treballar determinades qüestions, sobretot de noves tecnologies, i en canvi doncs hi ha quasi mig milió de persones joves que busquen feina. No? Què passa? Doncs això s'ha d'arreglar. No? I tercer, doncs hi ha un món que se'ns ve a sobre, que ja el tenim aquí, no, no se'ns ve a sobre. La globalització i la digitalització, si volen vostès, això que en diuen la revolució 4.0. No? Llavors, què vol dir això? Home, doncs que el que no es va passar a la nostra joventut ara és condició sine qua non, idiomes. I segon, la qüestió de digitalització, el que no estigui preparat per jugar a aquest joc del món de les noves tecnologies, doncs no estarà preparat per fer res. No? En conseqüència, tot el programa educatiu requereix un pacte d'estat de bo i amb consens. No?
Això, fa anys que es diu, aquí a aquesta taula que estem avui, han passat moltíssimes i tots ens diuen la mateixa reflexió, fa falta aquest pacte d'estat de l'educació, però ningú hi posa mans a l'obra. Quan arriba els del PP fan una cosa, quan arriba el PSOE fan una altra, i no es tira endavant això. Vostè deia que des de la societat la que els ha d'empentar a tirar endavant.
Una economia... Per descomptat, hi ha moltes diguem-ne, organitzacions que són agents socials que poden ajudar molt.
Però tampoc els hi fan cas, a vegades, els empresaris, els polítics.
Però
poden
fer ells feina. Jo estic en una fundació que té una escola que intenta millorar per aquest camí, no? I si no ho fan els altres, aquests ho fan. No? Ara bé, el que sí, a mi em sembla que és molt important, és que les entitats representatives de la societat civil, per exemple les cambres, doncs estiguin constantment posant al servei dels que governen, que són els polítics, el que creuen que són els interessos generals del país. No? I això, per exemple, que estem parlant, doncs és així. I quan es pugui s'ha de dir. I s'ha de dir als polítics, escolti, consens, busquin el consens, parlin. I a partir d'aquí vagin pel camí que farà gran el país i millorarà el benestar de la gent.
Problemes, dic, Marcos.
Sí, igual que parlem sobre el tema de l'àmbit educatiu, sobre l'àmbit laboral, seria necessari impulsar alguna mena de reforma o la regulació actual és suficientment eficient perquè Espanya sigui un mercat competitiu?
Jo el que penso que s'han de millorar, per exemple, qüestions de formació professional d'una manera molt clara. I sobretot la formació professional dual. Què vol dir això? Doncs que també el teixit productiu, les empreses, arribin a la convicció de que és molt important participar, que la gent es formi, i de la qual sortiran gent que els anirà millor per les seves feines. I jo crec que per aquí es pot fer un bon camí. I en lo de més, la meva experiència és que hi ha bastant enteniment entre el món laboral i els empresaris del país en general. No? O sigui que el sistema de convenis col·lectius que hi ha doncs funciona. No? Hi ha tensions, sí, clar, això és inevitable, però també hi ha molta cooperació. El món en totes les coses hi ha els dos principis, cooperació i conflicte. El que es tracta és de procurar que la cooperació sigui positiva per bé de tots.
Sí, jo... Juan Carlos.
Sí, abans ha parlat d'aquesta ròtula que en principi Espanya pot fer entre la Unió Europea i Iberoamèrica, fonamentalment, no? amb Àfrica també, però sobretot amb Iberoamèrica, perquè ens uneix, tenim allò, un pegament bàsic, que és l'idioma, no? Un idioma espanyol que parlen 555 milions de persones. Com es pot vehicular precisament aquesta ròtula amb Europa i Iberoamèrica amb qüestions pràctiques? Les empreses ja ho estan fent, però des del punt de vista institucional com es podria vehicular?
Les empreses ja ho estan fent, això és el més important, perquè és el que ha de ser la relació del món, de la gent d'Iberoamèrica i Espanya, doncs ja ho està fent. O sigui, només cal dir la quantitat de persones d'Iberoamèrica que han vingut aquí i viceversa també, no? Però des de la perspectiva política, aquí va començar una cosa justament el rei Juan Carlos, que va ser el de les cumbres empresarials aquestes, les cumbres en general, i empresarials també, no? I bueno, doncs és una manera de fer pinya, no? I nosaltres en les cambres doncs estem aprofundint relacions amb el món de la AICO, que és l'Associació de Cambres Iberoamericanes. I és el que hem de fer, perquè nosaltres som plataformes perquè les empreses puguin tenir més facilitat amb les seves relacions amb les empreses i els mercats d'Iberoamèrica, no? Pensin que en això que he dit jo abans, de que Europa hauria de buscar, diguem-ne, l'aliança amb Iberoamèrica i amb Àfrica, doncs en el que respecta a Iberoamèrica, Espanya té un paper central, eh? És a dir, per no només per l'idioma, que per descomptat, sinó per lo que és la cercania, no? És a dir, són molt semblants, no? És a dir, tu vas allà i et trobes com a casa, no?
Jo, mica Salvador,
vol dir incorporar aquest element lligat amb un tema que hem parlat abans, que és la figura del rei. Vostè ha estat testimoni de molts viatges d'estat, on jo li volia fer, no preguntar si rei sí, si rei no, sinó quina és la importància de la figura del rei, en definitiva de la corona, com a ambaixador del país amb aquestes cimeres empresarials, amb aquests viatges d'estats, en el qual aquesta figura juga un paper rellevant en totes aquestes trobades, i per tant veient els elements positius que aquesta figura té per l'activitat econòmica, i que a vegades no ha estat considerada com un element clau, perquè dona, diguéssim, al llarg de molts anys una estabilitat i unes relacions que amb altres indrets, però això no és possible.
Nosaltres acompanyem molt els viatges d'estat que fa el rei, també del president del govern, no? Evidentment que aquests viatges es fan a més d'una manera coordinada entre la COE, la Cambra de Comerç d'Espanya, i la Secretaria d'Estat de Comerç, el que en diuen el tripartito, i s'organitzen trobades empresarials. Algunes trobades d'aquestes doncs són molt reduïdes, altres són molt, molt amples, però algunes molt reduïdes. I allà estan els principals empresaris del món i de cada nació. Escolta, el respecte que li tenen al rei els principals empresaris del món és impressionant. I clar, és un valor, perquè tu vas allà amb més reafirmat que no aniries, no? Potser si jo no dic que no pugui haver un president de la República que no sigui un fenomen extraordinari, no? però el que tenim ara serveix, eh?
Deixant el tema del rei i els viatges a l'exterior, tornem a Espanya, tornem a Catalunya, pel tema del procés. De Catalunya van marxar moltíssimes empreses.
Ui, ara.
Què vols dir?
Procés.
Procés. Bueno, algun moment del programa havia de sortir el tema del procés, no? Van marxar 4.000, jo no sé si 4.000 o 5.000 empreses, senyor Bonet. Algunes petitones han tornat. Trigaran molt en tornar la major part de les empreses que van deixar Catalunya, o la situació o l'estabilitat jurídica sobretot i política que necessiten les empreses per estar ben arrelades a un territori com Catalunya, encara no hi és aquesta estabilitat. Com ho veu vostè?
No, home, jo crec que per un català estar a Catalunya és lo normal, no? I més aviat el que un català vol.
Ara, si les condicions no li permeten ser-hi, un empresari doncs ha de marxar, i això és el que va passar aquí el moment aquell desafortunat que vam tenir el setembre i a l'octubre de l'any 2017, no? I llavors alguns és que no tenien més remei que marxar, eh? Per exemple, les institucions financeres amb mal d'acord, però escolta, no podien estar ni un minut més aquí. I moltes empreses doncs així mateix. El 155, que alguns el critiquen molt, doncs jo crec que va restablir l'ordre, i en aquest sentit els que volíem continuar aquí doncs hem continuat aquí. I tant de bo, no? El que passa és que si el marc doncs es trenca, doncs l'empresari que ha de lluitar abans que res per la supervivència de la pròpia empresa, a favor dels seus treballadors, els stakeholders, etc., doncs no té més remei que sortir, i si no ho veu clar, doncs no sé dir.
Vull dir que no veu amb perspectiva positiva que puguin retornar aquestes empreses encara, o
les que,
o veu?
Les que puguin tornaran. Clar, perquè...
Però serà un procés lent.
Però, home, sí, perquè si continua existint una situació de risc, clar, doncs la gent abans s'ho mira, no?
I... S'ho pensa dues vegades. I en aquesta hipòtesi de situació de risc, per exemple, estem en això del judici del procés que es fa aquestes setmanes a Madrid, que encara durarà, doncs, poder un parell de mesos més. Jo no sé què pot passar quan hi hagi una sentència. Si, per exemple, la sentència és condemnatòria, doncs alguns han dit que no acaten la sentència, i bueno, que pot haver-hi el denunç al carrer, en fi, que pot haver-hi certes situacions que siguin factors de risc per a l'economia. No?
No ho sabem.
Ja sé que es parla en hipòtesi. No?
El que sí sabem és que en una democràcia s'ha de deixar que els jutges jutgin. Esperem que sigui el millor possible per les persones que lamentablement estan assentades a la banqueta, no? I en conseqüència poses a la seva pell i no és agradable, això, eh? És molt dur. Ara, el que és evident és que nosaltres el camí és un altre. Nosaltres hem de buscar quins són els mecanismes per recuperar la concòrdia màxima entre tots els catalans i anar junts a fer coses positives i construir a favor del benestar de la gent en general, no?
Clar. Iva.
Sí, parlant precisament dels anys més durs del procés de 2017, vostè juntament amb el senyor Lara van ser dels pocs empresaris catalans que van aixecar la veu per demanar consens i que es renunciés a la via unilateral. Es va sentir sol? Creu que la classe econòmica, empresarial catalana va ser massa poruga a l'hora de provar de frenar aquell procés?
No, mira, jo respecto molt a la gent que decideix no parlar i públicament, no? També crec que la gent ha de respectar que si un vol dir públicament el que pensa, doncs que ho pugui dir, amb tot el respecte als altres, però dir, escolti, per aquí anirem malament, eh? Això no va enlloc. Bueno, doncs, al final és el que vam fer alguns. Jo crec que això està passat ja. És una altra etapa. Jo ara la veig ja com una etapa per treballar per la concòrdia. Per què ens tenim d'estar enfrontats uns amb els altres? Quin sentit té això? Cadascú que pensi el que vulgui. Inclús que actuï dintre de la llei en la línia que vulgui. Dintre de la llei. I a partir d'aquí, doncs, escolta, a veure què podem fer junts. Perquè el que és segur és que si un treballa en cooperació anirà més lluny que si va sol o que si va dividit.
Hi ha un refrà africà que diu si quieres ir deprisa,
no, si ir más lejos,
pero si quieres ir lejos, ves acompañado.
Doncs amb aquest refrany que es deixa sobre la taula el Salvador Guillermo, posem el punt final a la conversa d'aquest dissabte. Senyor Josep Lluís Bonet, president de la Cambra de Comerç d'Espanya, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltíssima sort i que tingui uns altres 4 anys al davant de la Cambra doncs, tan exitosos com els anteriors, i que els èxits que ha tingut a la Fira de Barcelona els pugui traslladar, com ja ho està fent, a la Cambra de Comerç d'Espanya. Eh?
Moltes gràcies.
Gràcies també a la Ivanguera, al Marcos Pardeiro, al Salvador Guillermo, Juan Carlos Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses, des de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, Cadena Cope, Catalunya i Andorra. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé.
Adéu.
Adéu. Adéu.